Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Localitzat a França, el sabadellenc de 84 anys, veí de Sant Julià, que va desaparèixer el diumenge. Era a la localitat francesa de Tossac, Sai Estalvi, a 5 hores de camí en cotxe des de la nostra ciutat. La seva família ja ha anat a buscar-lo i estan tornant cap a Sabadell en aquests moments. Segons sembla, Juan Esteve Moslero es podria haver desorientat conduint el seu vehicle cap a Hostalets de Balanyà. La seva filla Jèssica explica que encara no saben quin recorregut va fer i per què.
I ell està molt nerviós i jo suposo que fins que no arriba a casa i estem tranquil i podem parlar amb ell, bé, el que ha passat no ho sapiguem, no ho sabem. Jo suposo que sí que és veritat que últimament estava més despistat, nosaltres no volíem que agafessi el cotxe, de fet, van parlar amb ell, papa no agafés el cotxe, sempre li donàvem qualsevol excusa perquè no agafés el cotxe, perquè ens donava por.
Alguns familiars van veure una furgoneta similar conduïda per una persona semblant al senyor Estepa que feia voltes a una rotonda de Manresa com si dubtés de quina sortida prendre. Aquest és el principal argument d'aquest dimarts, dia 11 d'agost, pel Notícies Migdia.
Titulars.
El Parc Taulí ha endegat el projecte HemoCovid-19 per mirar de preveure l'evolució dels pacients a l'UCI segons la microcirculació que tenen en funció dels tractaments que se'ls van aplicant. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Conjuntament amb investigadors de l'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels, els metges del Taulí han ideat el primer dispositiu òptic que permet fer-ho a l'UCI per primera vegada. El doctor Jaume Mesquida, metge consultor de l'UCI al Parc Taulí, explica com va sorgir la idea.
Vam fer una miqueta de reunió amb brainstorming una miqueta per veure si podíem fer alguna cosa també amb els pacients Covid, que suposo que també tenen problemes a la microcirculació. Llavors va ser quan va sortir la iniciativa aquesta de fer un treball utilitzant una tecnologia nova, que com una millora, diguéssim, de les tecnologies prèvies de tecnologia òptica, on mirem els capilars dels pacients crítics, ho mirem en concret a la musculatura del braç, per poder avaluar l'estat de la microcirculació d'aquest malalt.
El fet que el projecte ja estigui escrit i aprovat pel Comitè d'Ètica del Taulí ha permès altres hospitals tramitar-lo més ràpidament.
I en esports, amb 32 anys, Néstor Querol debutarà al futbol professional després de marcar el gol de l'ascens del Sabadell.
En un cas similar al de Pedro Capó, al castellonenc li arribarà l'oportunitat de jugar a segona més tard de l'habitual, però en declaracions a Ràdio Sabadell ha assegurat sentir-se cada cop millor físicament i no creu que l'edat hagi de ser un problema.
3 minuts sobre el punt de 2:15 del migdia. Aquests són alguns dels arguments que sentireu en el transcurs de la pròxima estona amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. 34 graus ara mateix al centre de Sabadell amb un cel assolellat. Quina és la previsió per les pròximes hores? Li preguntem al Roc Mateu, al Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bona tarda. Després d'un matí amb núvols més compactes, sobretot de cara al final del matí i primeres hores del migdia, aquests s'han anat desfent, s'han anat trencant, ambient més assolellat, però les últimes imatges del Meteosat veiem com torna a arribar una banda de núvols més abundant, més compacta per l'oest del país. Per tant, aquesta tarda es mantindrà el cel mig variable, mig ennuvolat, amb aquestes bandes de núvols alts i mitjans que aniran circulant d'oest cap a est, potser més trencats cap a les comarques de Girona, i creixerien algunes nuvolades cap a sectors de muntanya, especialment del Pirineu. Aquí al nord de la serralada podria haver-hi algun ruixat esporàdic durant la tarda, seria poc probable, mentre que la resta de la serralada i del Prepirineu els núvols potser serien una miqueta més compactes, més abundants, amb alguna nuvolada inofensiva. Pel que fa a les temperatures, avui es mantindrien, si fa no fa, similars, potser en algun sector de les comarques de Girona baixarien una miqueta, però en general calor moderada, entre els 30-35 graus de manera generalitzada a l'interior del país, cap a Ponent fins als 36 o algun 37 a la costa, voltant dels 30 graus, això sí, amb marcada xafogó. De moment això és tot des del Cinematològic de Catalunya.
I ara volem saber com estan funcionant els principals transports públics que ens queden a prop. Anem fins al Transmet. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordar com cada dia que per treballs de millora, interromput el servei de metro entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre La Pau i Selva de Mar a la línia 4. també per obres de millora i afectacions a les línies de rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidències destacables, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies i bon dia. I si heu d'agafar el vehicle privat, fem un cop d'ull a les carreteres que ens queden més a prop i de moment no detectem cap incidència ni d'entrada ni de sortida a la ciutat ni tampoc en els principals eixos que ens passen a prop. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Localitzat a França, el sabadellenc de 84 anys, veí de Sant Julià, que va desaparèixer el diumenge. Era la localitat francesa de Tossac. S'hi estalvi a 5 hores de camí en cotxe des de la nostra ciutat. La seva família ja ha anat a buscar-lo i estan tornant cap a Sabadell en aquests moments. Segons sembla, Juan Esteve Moslero es podria haver desorientat conduint el seu vehicle cap a Hostalets de Balanyà.
L'home havia estat vist per última vegada a la ciutat a 4:45 de la tarda d'aquest diumenge per uns veïns. La seva furgoneta no era l'aparcament habitual, en part la seva filla Jèssica.
La meva germana va estar el diumenge amb ell, va estar menjant amb ell i així com a 4:00 de la tarda va marxar cap a casa seva. I segons ens diuen els veïns, a 4:45 el van veure pel carrer. I bé, no el veien ni nerviós ni res, passejant. I jo vaig trucar per la nit per dir-li que a dilluns venia a menjar amb ell, amb els meus nens i tot això, i ja no vam poder parlar amb ell.
Al no agafar el telèfon fix ni el mòbil ni trobar signes que hagués estat a casa seva al vespre, les seves filles es van començar a preocupar. Llavors van decidir fer el cartell que ha corregut per tot arreu amb la foto d'ell.
Van fer el cartell i es va difondre per les xarxes socials impressionant. Estava tot plegat a fotos d'ell per tot arreu. I així com a les 9 de la nit van rebre una trucada d'un noi que era francès, que parlava una miqueta espanyol. Encara tampoc sabem com va aconseguir el telèfon de la meva germana. No sapiguem si perquè el meu pare el tenia al cotxe, perquè a vegades té telèfons apuntats, no ho sabem. I ens va dir que el meu pare estava molt nerviós, que estava desubicat.
El seu fill, els nets i el jove van sortir a buscar-lo, arribant a 4:00 de la matinada a Tossa, al càmping de l'Extimí, del departament d'Olta, Occitània. No van poder-hi entrar fins 7:00 i després d'esmorzar han iniciat el retorn. La Jèssica explica que encara no saben quin recorregut va fer ni per què.
Ell està molt nerviós i jo suposo que fins que no arriba a casa i estem més tranquil i podem parlar amb ell, bé, el que ha passat no ho sapiguem, no ho sabem. Jo suposo que sí que és veritat que últimament estava més despistat, nosaltres no volíem que agafessi el cotxe, de fet, van parlar amb ell, papa, no agafis el cotxe, sempre li donàvem qualsevol excusa perquè no agafés el cotxe, perquè ens donava por.
Es dona la circumstància que uns altres familiars van veure una furgoneta similar conduïda per una persona semblant al senyor Estepa, que feia voltes a una rotonda de Manresa com si dubtés de quina sortida prendre.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El Parc Taulí ha endegat el projecte HemoCovid-19 per mirar de preveure l'evolució dels pacients a l'UCI segons la microcirculació que tenen en funció dels tractaments que se'ls van aplicant. Conjuntament amb investigadors de l'Institut de Ciències Fotòniques de Castelldefels han ideat el primer dispositiu òptic que permet fer-ho.
D'aquesta manera s'avancen les possibles complicacions pel malalt. El doctor Jaume Masquí, de metge consultor de l'UCI al Parc Taulí, explica la seva utilitat.
El resultat del treball, amb la hipòtesi amb la que treballem, és que mirant la disfunció que tenen aquests malalts amb la microcirculació, o sigui, els capilars petits, que realment allà on arriba l'oxigen, com ha de funcionar, diguéssim, les cèl·lules, això ens ajudarà a poder estratificar el risc. O sigui, ens ajuda una mica a veure tant pacients, ho fem amb pacients d'UCI, però també estem agafant pacients que no estan a la UCI. I la intenció és veure si podem preveure malalts que l'evolució serà dolenta i hauran de i necessitaran ingrés a la UCI.
El grau de mal funcionament de la microcirculació ajuda a preveure les complicacions que pot presentar el pacient. És la primera vegada que s'ha mesurat a l'UCI.
Ells ens van aportar un aparell. Nosaltres vam començar a fer mesures aquí amb els malalts que nosaltres ingressàvem amb Covid. Tot això, evidentment, ja vam poder començar a recollir pacients un cop ja estaven de baixada del pic, per exemple, tot entre dissenyar el projecte, escriure el projecte, passar els comitès d'ètica, van passar unes setmanes, i com que vam veure que nosaltres probablement no podríem tenir tot el número de pacients necessaris per fer, per tenir això, no? Veure si podia ser una eina d'estratificació de risc, vam començar també a posar-nos en contacte amb altres hospitals.
Primer s'hi van afegir hospitals de la zona, el Clínic, Vall d'Hebron, Hospital del Mar, i després es van anar ampliant seguint el pas de la pandèmia, incorporant també hospitals de Texas, Duke, Mèxic i São Paulo. El dispositiu òptic permet avaluar la resposta als nous tractaments que se'ls vagin aplicant als pacients d'aquests centres.
Això ens pot servir per a l'hora de tractar, de testar nous tractaments, de fer tractaments antiinflamatoris, tractaments antivírics, tractaments dirigits directament a la microcirculació. Tots aquests tractaments necessitaran alguna manera que nosaltres puguem avaluar l'eficàcia del tractament. I aquí és on segurament la tecnologia també tindrà la utilitat.
El fet que el projecte ja estigui escrit i aprovat pel Comitè d'Ètica del Taulí ha permès a altres hospitals tramitar-lo més ràpidament. L'aparell en qüestió és portàtil, de la mida d'un telèfon mòbil petit, funciona amb bateria, sense cables i mesura la microcirculació al braç de manera no invasiva, mitjançant l'emissió i l'anàlisi de llum de diverses característiques.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
El grup municipal de Ciutadans alerta que l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, encara és desconeguda per un gruix important de la població i lamenta que està infrautilitzada. És per això que la formació reclama a l'equip de govern una campanya per donar a conèixer aquest servei, especialment després de les necessitats sorgides arran de la pandèmia.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, Adrián Hernández, assegura que potenciar l'OMIC és ara més important que mai, sobretot arran de les limitacions que ha suposat el confinament i les mesures de contenció del coronavirus.
Venim d'un estat d'alarma que s'ha sortit, hem entrat a l'estiu i ens trobem que moltes persones de la ciutat, perquè contacta també amb nosaltres, tenen problemes doncs, amb viatges que tenien reservat i a part que no li retornen. Amb productes de consum, com pot ser concerts, que també es troben que li volen canviar per un val, per altres concerts, i no per la quantitat que van pagar. I una sèrie de coses que s'han de denunciar a consum. I aquestes persones de la ciutat no sabien que teníem una oficina de consum.
Hernández considera que l'efectivitat de les campanyes informatives anteriors ja ha estat demostrada.
Quan vam tenir problemes amb una franquícia de clíniques dental i el govern va fer una campanya específica per això, i també vam tenir problemes un estiu amb una companyia aèria, doncs ara que tenim amb moltes companyies de viatges o aèries i amb molts productes de consum, demanem que el govern de la ciutat faci, sobretot ara a l'estiu, per de cara al setembre tenir el dispositiu, que la gent ho conegui, doncs una campanya de publicitat, de donar a conèixer aquesta oficina municipal perquè la gent de la ciutat sàpiga que no ha de recórrer instàncies més llunyanes o no ha de pagar.
Des de Ciutadans apunten que l'OMIC compta amb el personal necessari per oferir amb bona qualitat la primera atenció i assessorament dels ciutadans. En aquest sentit, assenyalen que davant d'un augment d'usuaris es podrien incrementar els recursos del servei, com també s'ha fet en moments puntuals.
I ara fem referència a la comarca i a Sabadell de manera més breu. Nit d'incendis a la ciutat, han cremat contenidors, matolls i un habitatge.
El primer foc es va registrar a 8:45 del vespre al carrer Marquès de Comilles amb el carrer Gorrea en un contenidor de matèria orgànica. Les causes de l'incendi es desconeixen, però va acabar calcinant el recipient. A les 11 de la nit ha cremat un altre contenidor de reciclatge per causes també desconegudes al carrer Leonardo da Vinci. D'altra banda, 12:45, al carrer Escipió, s'ha originat un incendi en una zona de matolls afectant 40 metres quadrats. Es desconeixen les possibles causes del foc. Per últim, 3 dotacions de bombers han hagut d'actuar a 2:45 de la matinada al carrer Esteve Pelosia, número 125, per un incendi a la cuina d'un habitatge causat per un curtcircuit. Un home de 55 anys s'ha traslladat al Taulí per intoxicació per fum.
I un jutjat de Terrassa ha suspès un deute de més de 28.000 euros d'una veïna de la població.
Acollint-se a l'anomenada llei de la segona oportunitat, la terrassenca, mare soltera de 3 fills, ha pogut suspendre el seu deute acumulat amb diferents entitats bancàries, la Seguretat Social i l'Ajuntament. La dona, amb una nòmina de 800 euros mensuals, assegura que no podia fer front a les necessitats bàsiques de la seva família, amb la qual cosa tampoc podia pagar els deutes acumulats.
I comencen les obres per millorar el sistema de tractament d'aigües residuals de la urbanització de Can Guntera, situada entre Terrassa i Viladecavalls.
Les actuacions consisteixen en la substitució de l'estació depuradora existent i en connectar a la xarxa de sanejament a les 150 parcel·les que encara no formen part del sistema. Els treballs tenen un cost de prop de 65.000 euros i s'allargaran fins al setembre.
I la fàbrica d'Ercros de Cerdanyola tanca el seu segon any consecutiu sense registrar cap accident laboral.
Segons ha comunicat avui en una nota de premsa, la factoria, amb un centenar de treballadors, ha aconseguit un índex de freqüència general d'accidents de zero, gràcies a mesures de prevenció. El 2019, el conjunt de factories d'Ercros va reduir els accidents un 36% respecte a l'any anterior, assolint l'índex més baix de l'última dècada.
I ara notícies breus, però d'àmbit més general. Catalunya registra 759 casos nous de coronavirus confirmats per PCR segons l'últim balanç del Departament de Salut.
La xifra total és de 108.350 casos amb totes les proves. S'han reportat dues defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot manté la tendència a la baixa i se situa en 138,79 després dels 174,27 de la setmana passada, si bé encara es troba per sobre del llindar de risc alt que és de 100. La velocitat de propagació del virus continua disminuint després que en l'anterior balanç baixés de la barra darrere de l'1 i ara és de 0,93 i ha ingressats 19 pacients menys.
El Ministeri de Sanitat ha registrat 8.618 nous positius per la Covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats de divendres.
Segons l'informe d'aquest dilluns, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 322.980 casos confirmats per proves diagnòstiques. La comunitat que més casos acumula el dia previ és l'Aragó, amb 348, seguida del País Basc, amb 342, i de Madrid, amb 224. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 73 més que divendres els morts per coronavirus a tot l'estat. En l'última setmana hi ha hagut 750 hospitalitzacions i 45 ingressos a l'UCI.
I els alcaldes de les grans ciutats catalanes han reclamat al govern espanyol que rectifiqui l'acord amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que proposa cedir part del romanent al govern espanyol per fer front a la crisi del coronavirus. Han avisat que no tenen intenció de donar-los els seus estalvis.
L'alcaldessa Barcelona, Ada Colau, diu que la ministra d'Hisenda s'ha equivocat i reclama poder fer ús de la totalitat dels romanents de la ciutat. Colau ha avisat que Barcelona farà dèficit sí o sí per la caiguda d'ingressos que han patit pel coronavirus.
I el president de Rússia, Vladimir Putin, ha anunciat que Rússia ja té la vacuna contra la Covid-19.
Segons el president rus, la vacuna és eficaç i permet aconseguir una immunitat estable al virus. La vacuna ha estat aprovada per ser administrada als ciutadans que de manera voluntària ho vulguin fer i per aquest fi es començarà a produir massivament. Putin també ha donat a conèixer que la seva filla ja ha aprovat la vacuna.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A Bonpreu i Esclat, sabem que les dificultats poden esdevenir grans oportunitats. Per això, ara més que mai, Bonpreu i Esclat es manté molt a prop dels productors del país i, com sempre, seguim prioritzant els productes de quilòmetre zero. Créixer en els moments difícils és molt nostre. Bonpreu i Esclat, més a prop teu.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Fa uns dies vam conèixer que Pedro Capó debutaria a segona divisió als 29 anys i un altre dels renovats al centre d'esports, Néstor Querol, ho farà als 32. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau.
Al castellonenc li arribarà el moment més tard del que és habitual en la que serà la seva tercera temporada al club.
Sí, de fet, al setembre en compleix 33, però cal recordar que aquesta passada temporada ha estat un dels homes clau de l'equip. D'entrada ha estat titular en la gran majoria de partits i ell mateix assegura que cada cop se sent millor sobre el terreny de joc.
M'ha arribat un poc tard, però com jo sempre dic, crec que l'edat està en la persona i en el físic dels jugadors, i jo la veritat que que m'estic encontrant cada vegada millor i bueno, suposo que no serà ningú problema la meva edat per jugar en segona divisió.
A més, el del Grau, totalitzant 8 gols, va marcar-ne 2 al play-off, incloent el segon contra el Barcelona B, el que va donar l'ascens a l'equip. Segons Néstor, aquest era l'objectiu que tenia en ment quan va aterrar la nova Creu Alta, tot i el patiment de l'anterior curs.
Estic molt content de continuar en el projecte que van començar per allà 3 anys. Sí que és veritat que el primer any no va ser el lobo que tots esperàvem, però aquest any la veritat que han eixit les coses molt bé des del principi. Hem format, la veritat, un gran bloc amb el cos tècnic que ens coneix perfectament i crec que al final hem acabat la temporada com tot el món volia, però era difícil d'esperar, no? Com acaba tot de bé.
Néstor passa aquests dies a la seva terra després de firmar la renovació, aprofitant un descans que finalitzarà la setmana que ve, quan es preveu que l'equip torni a la feina. L'expectativa, això sí, que es determini quan i en quines condicions començarà el campionat.
Pendents encara que es tanqui el curs 2019-2020 de segona, hi ha equips de la categoria com l'Espanyol que ja s'han posat en marxa. En el Sabadell el que sabem de moment és que dilluns es farà finalment la presentació de la campanya de socis.
Sí, així ho ha anunciat el club fa uns minuts, una data esperada, ja que serà quan la nova Creu Alta reobri després de 2 setmanes tancada per casos de coronavirus entre treballadors. Tot plegat, però, amb moltes incerteses per davant, com l'inici de la competició de segona, encara sense confirmar-se. Néstor opina que d'entrada ja s'han fet la idea que els estadis continuaran buits.
Jo crec que continuarà un poc, no, la línia d'aquests mesos, no, de com ha sigut el play-off. Crec que igual millor les primeres jornades no n'hi haurà públic, però esperem que canvi un poc la situació de tot i puguem tindre la nostra afició, perquè la veritat que el suport que ens dona els aficionats és brutal, i veure la nova Creu Alta plena animant a l'equip serà superimportant per a arribar a l'objectiu.
Recordem que de moment s'està a l'espera que acabi la temporada 2019-2020, dijous, anada de les semifinals dels play-off d'ascens a primera.
I la Federació Espanyola de Futbol ha deixat en mans de les diferents territorials la decisió d'iniciar les lligues de la seva competència, sempre que tinguin el vistiplau de les autoritats de la comunitat autònoma corresponent. Alhora, negat que tingui en ment, endarreria el començament de la temporada fins al gener.
En el text més posterior a la reunió entre l'ens estatal i les territorials, també ha volgut deixar palès que hi ha consciència de la greu situació financera que generaria si l'activitat continua aturada, i advoca per demanar a les autoritats un pla transversal que englobi no només el futbol, sinó la resta d'esports d'equip, per tenir les màximes garanties sanitàries i jurídiques de tots els federats. El Sabadell, per haver ascendit a segona, queda fora de l'àmbit d'aquesta reunió, però sí implica la resta de conjunts sabadellencs, així com els equips de futbol sala, com la Pia o el Club Natació Sabadell de segona B. La federació demana que, sense oblidar que la salut de tots és la prioritat, es reprengui la competició tan aviat com es pugui i, en el seu cas, també tractarà amb les autoritats pertinents quines mesures prendre per iniciar les lligues de la seva competència.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
I en bàsquet, una jugadora del Sant Nicolau, Fatim Sarr, inicia avui la concentració amb la selecció espanyola sub-16 a València. És el premi al gran rendiment que ha donat en la seva etapa com a cadet al Club Grana.
Serà el primer cop que Sarr vagi convocada amb Espanya, i la llàstima serà que, a causa de la pandèmia, enguany no hi haurà competicions internacionals i els entrenaments, que s'allargaran fins al dissabte, s'enfocaran a preparar els compromisos de l'any vinent. En tot cas, ha estat una gesta encara difícil d'assimilar per ella.
Ha sido todo como muy nuevo y muy inesperado. Una noticia pues bastante fuerte, pero que a la vez pues me transmite una alegría, y pues es algo que aún cuesta de creer, porque no me lo esperaba, básicamente, después de estar tantos meses en cuarentena y tal, y pues enterarse de una cosa así pues es como una gran noticia y algo pues de lo que estoy aún muy contenta. Es como que aún no acabo de asimilarlo, pero bueno, es como que un objetivo más que quería, y pues ara ja irà per totes, i pues a veure què passa.
Sarr s'ha format a la categoria de cadet amb el Sant Nicolau en els dos últims anys, però un cop finalitzi aquesta concentració amb la selecció, emprendrà una nova aventura que pot propulsar encara més la seva carrera.
Lo de Estados Unidos fue algo que empecé a pensar a mitad de temporada, la qual cosa contacté pues con esta, la agencia Picas y tal, y me explicaron tal que ya me estaban siguiendo, pero que no se esperaban que quisiera ir a hacer allá el high school, el bachillerato. Entonces, claro, es que en verdad, bueno, me explicaron eso, que no habían tenido jugadoras pues que se quisieran ir con 16 años, pero es como un objetivo que ya lo tenía claro, y pues después de estarlo pensando tanto tiempo, pues quería dar ese paso.
A més de Sar, en aquesta concentració a València també hi és Marina Asensio, sabadellenca formada al Club Natació Sabadell i que ha arribat a debutar a Lliga Femenina 2.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Amb 5 minutets ens plantem a les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquest vespre als butlletins horaris i a les 7 del Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.